U.
Bon dia, són les dues. La Generalitat carrega contra el govern espanyol pel tancament avui del Canal d'Urgell.
La manca de planificació del govern espanyol hipoteca avui el futur de la pagesia catalana i de tots aquells aliments que subministren. El govern i la comunitat de regants del Canal d'Urgell fan i faran front comú per exigir la modernització del rec al govern espanyol.
És la crítica de la portaveu del govern, Patrícia Plaja. Avui cap al Canal d'Urgell ja no hi pot circular ni una gota i que molts pagesos avisen que això els aboca el tancament.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La sequera afecta la pagesia, també els ramaders que tenen por de quedar-se sense menjar pel bestiar. Mentrestant, les empreses que transporten aigua amb cisternes avisen que cada vegada reben més trucades de particulars que volen omplir la piscina. Ara ho expliquem. El govern està convençut que la justícia li donarà la raó i podrà deixar sense concert educatiu les escoles que segreguen per sexe. Avui ha anunciat que reactivarà el mecanisme per fer-ho. Als Estats Units, Joe Biden, als seus 80 anys, ha confirmat oficialment el que havia deixat caure les últimes setmanes, que aspira a un segon mandat. Ho ha confirmat en un vídeo en què assegura que vol acabar la feina. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Thibaut Courtois és baixa d'última hora al Madrid per enfrontar-se aquesta tarda al Girona.
Sí, el porter belga amb gastroenteritis s'ha quedat a Madrid i s'afegeix a les baixes de Benzema, Alaba, Mendy i Hazard per lesió, a més de la de Ceballos, que està sancionat. El Girona, de la seva banda, també té absències destacades, sobretot les de l'Eix i Borja García o la del central David López. D'aquí una estona buscarem l'última hora del partit, que començarà a 8:15 des de mitja hora abans a RAC1, i també farem prèvia del Rayo Barça de demà. Sentirem què ha dit el tècnic Xavier Hernández aquesta visita a Vallecas, en què els blaugrana no podran comptar amb Sergio Busquets sancionat. També han quedat fora de la llista Dembélé i Christensen, que tot apunta tornaran pel partit de dissabte contra el Betis, i Sergi Roberto.
I de moment avui s'espera una tarda especialment càlida al sud i a ponent. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb temperatures màximes que poden arribar als 28 o 29 graus, però que encara pujaran més a partir de dijous. De fet, entre dijous i dissabte serà quan tindrem les temperatures més altes i fins i tot tocaran sostre dissabte amb màximes que passaran dels 30 graus cap a les comarques interiors. Pugen de dia i també de nit, i no es descarta que ja tinguem alguna primera nit tropical. I de moment aquesta tarda hem de destacar també alguns ruixats, bàsicament al Pirineu, Prepirineu i també cap a punts de la Catalunya central o al prelitoral de Barcelona, i en canvi la resta es mantindrà el temps tranquil, això sí, amb vent de ponent cap a les comarques interiors.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I com dèiem, des d'avui els pagesos del Canal d'Urgell ja no tenen aigua per regar, ni cereals, ni arbres fruiters, ni res de res. Per primera vegada en 160 anys d'història, els regants han hagut de tancar el canal per la falta d'aigua. Ha passat només un mes després de començar la temporada de rec i 5 mesos abans del que és habitual. S'ha de prendre aquesta mesura. Ho sentíem fa un moment, el govern en culpa directament al govern espanyol, que és qui gestiona la Conca de l'Ebre. La portaveu Patrícia Plaja en parlava fa només uns minuts.
Hem passat del tot al res, i fa mesos que aquest govern, el govern de la Generalitat, amb la consellera Jordà al capdavant, fa crides gairebé desesperades a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè es posin a treballar amb previsió, perquè planifiquin una gestió de l'aigua per no haver d'arribar a on, desgraciadament, ja som avui.
La mesura afecta unes 50.000 hectàrees de conreus del Segrià, el Pla d'Urgell, les Garrigues, la Segarra, l'Urgell i la Noguera. Davant d'aquesta situació inèdita, els pagesos confien en unes hipotètiques pluges al maig per intentar salvar una part de la collita. Si no, ho perdran pràcticament tot. N'han parlat a RAC1 dos d'ells, en Manel Pedrol i el Xavier Vallverdú.
Si aquest mes de maig vingués plujós, podríem salvar la collita de cereal d'hivern. Però ja et dic, ha de vindre un maig que ens acompanyi, i si ve un maig amb tanta calor i sense aigua, el cultiu d'hivern, tant ordi com blat, també patiran.
Si no plou, pràcticament, hasta la fruita es perdrà, perquè no som optimistes per salvar.
Per això demanen ajudes urgents. Avisen que, si no, algunes famílies es veuran obligades a deixar els camps per sempre. Laia Colomer.
El Manel Pedrol i la seva família fa anys que es dediquen al conreu del blat de moro, precisament per la sequera. Aquest any van optar per plantar cereal d'hivern com el blat i l'ordi perquè no necessiten tanta aigua. Però amb el tancament del canal d'Urgell, ni una cosa ni l'altra. La collita de secaja la donen tota per perduda i la de regadiu pràcticament també, si no plou a RAC1, diu que hi ha famílies que abandonaran les terres.
Si no hi ha una ajuda per part de l'administració, molta gent no té la capacitat per tornar a començar un altre any i jugar-s'ho tot a una mateixa carta i que l'any que ve tornem a arribar en aquesta època i ens tornem a trobar igual.
També el Xavier Vallverdú dubta de poder collir alguna cosa aquest any. També a RAC1 explica que en algunes finques té pous, però que desconeix fins quan hi haurà aigua.
El panís l'he perdut al 100%. El cereal, igual agafo un 25, un 30% del que tocaria. I la fruita, pues, tinc poma, pera i anous. Vull dir que, clar, això... alguna finca que tinc algun pou amb goteig, no sé fins on durarà el pou.
Els pagesos també avisen que darrere seu molts altres sectors tindran pèrdues. És el cas del Serafí Porta, que també té altres negocis que depenen del camp.
Perdrem penya. Jo, és que a part de l'agricultura, tinc una empresa de serveis, de maquinària, cosechadora, transport, camions, compra de cereal. Clar, jo tinc tota la roda feta. A on puc perdre? A tot arreu, a tots quatre costats. No se n'escaparà cap.
Tots desconeixen quan podrà tornar a reobrir el canal d'Urgell. Fins que això no passi, només hi haurà aigua per evitar que els arbres fruiters es morin.
Al Bages, els petits agricultors també estan en peu de guerra. Els propietaris i usuaris dels horts dels municipis que voregen la séquia, el canal encarregat de portar l'aigua del riu Llobregat fins a Manresa, estan indignats perquè els han prohibit agafar una sola gota. Tots, excepte els regants manresans, que sí que tenen l'aixeta oberta a determinades hores del dia. És una pugna que la Junta de la Séquia està intentant solucionar. Mar Poyato.
La séquia és el canal que l'Ajuntament de Manresa va construir al segle XIV perquè la ciutat pogués tenir aigua procedent del riu Llobregat. El canal comença a la resclosa, als peus del castell de Balsareny, i passa pels municipis de Sallent, Sant Padó i Sant Fruitós de Bages. Fins ara, tots els agricultors han pogut regar amb aquesta aigua sense cap tipus de problema, però amb les restriccions han arribat als conflictes. Els horts que estan dins del terme municipal de Manresa tenen permès el reg durant determinades hores del dia, però els regants que pertanyen a la resta de municipis no ho poden fer perquè els respectius ajuntaments no han pagat mai el cànon per l'ús d'aquest canal. Davant les queixes i el malestar, la Junta de la Séquia, gestora del canal, està conversant amb els agricultors i estudiant vies per poder solucionar el problema. D'entrada, però, la proposta de regar per goteig no convenç els petits horticultors.
Però la pèrdua de les collites per la sequera no només posa contra les cordes els pagesos, també els ramaders, que avisen que no hi haurà menjar pel bestiar. Unió de Pagesos alerta que tenen un problema de desabastiment real pels ramats. Les pastures estan molt seques i el preu del farratge s'ha duplicat en l'últim any i mig. En Girona, Bàrbara Julbe, bon dia.
Bon dia. Els pagesos alerten que la sequera pot ser l'estocada final a un sector que arrossega dificultats de fa temps. Les pastures estan seques com a finals d'estiu. El preu de l'alfals s'ha doblat, ha passat de 160 a 320 euros per tona. Ara, però, ja es parla que arribarà a costar 500 euros. El de la palla s'ha triplicat. Ja l'any passat es va collir la meitat de farratges, cereals i palla, ho explica Josep Guitart, membre de l'executiva nacional d'Oví i Cabrú.
Ja venim d'un any de l'any passat, en general, al país, que es va collir la meitat, meitat dels farratges, meitat de cereals, meitat de palla. Això ja vol dir que ja venim d'unes previsions de l'any passat, ja petites o minces, i aquest any és brutal, aquest any no es collirà directament. Hi ha molts punts de Catalunya, Catalunya Central, Plana de Lleida, el Secà, ara, avui, a partir d'avui, ens diuen que ens tallen el rec, el principal de Catalunya, que mantenia els ofalsos, mantenia aquestes produccions.
Demanant poder collir en verd el cereal per poder-lo aprofitar més pel bestiar, Catalunya ha perdut un 5% de les explotacions d'oví cabrum en els últims 5 anys.
Doncs en aquest escenari de sequera, el sector del transport d'aigua amb cisternes assegura que està rebent una llau de trucades diàries de particulars que volen omplir la piscina. Les empreses asseguren a RAC1 que estan dient que no a la gran majoria de clients perquè prioritzen fer arribar l'aigua per beure a pobles i urbanitzacions. En alguns casos, els propietaris de piscines estan optant per omplir-la amb aigua salada, Montse Martí.
Sí, ho ha explicat a RAC1 l'empresa Aguatrans, que opera al Vallès i que assegura que des de fa 15 dies reben entre 150 i 200 trucades al dia de particulars que els demanen si els poden fer arribar aigua per omplir la piscina. L'aigua de mar és l'opció que donen els que necessiten omplir-la perquè no s'hi facin esquerdes amb la calor.
Lo fort, ja portem dues setmanes. Trucant, la gent no para, o sigui, jo ja li dic que això no es pot fer res. Aigua de boca no podem omplir piscina. Ja ho saben ells, el client ja ho sap, perquè ja ve les notícies i se sent tot. Però bueno, proven a veure si podem portar. Pues aigua salada la portem pues, a piscines que són d'urgència, que tenen la piscina buida, que ja fa molts dies que tenen buida,
i volen posar aigua de lo que sigui. Per què? Perquè no es trenqui la piscina.
L'empresa Madel, amb seu a Reus, assegura que de cada 50 trucades que reben al dia, 30 són també per omplir piscines. En aquest cas diuen que encara no omplen alguna quan la situació de la zona ho permet.
Sí que en seguim omplint, però sempre seguint pues, el mapa aquest que hi ha de la sequera de la Generalitat, que al final és, depèn del municipi, has de dir que no, i ni que sigui un municipi del costat, si està allò amb el semàfor vermell no pots, si està amb semàfor verd sí. La gent no s'ho acostuma a prendre gaire bé, però al final és una cosa que és, nosaltres no hi podem fer res.
Aquesta empresa de transport d'aigua a la zona del Baix Camp explica que transporten 550.000 litres d'aigua al dia i que anys enrere tenien feina només els mesos d'estiu i ara és tot l'any.
I l'aigua també ha entrat en campanya. Barcelona Res Maragall proposa estalviar fins a 1.000 milions de litres l'any reutilitzant les aigües brutes dels hotels, per exemple, que l'aigua de la dutxa s'utilitzi per la cisterna del vàter. El candidat republicà considera que l'Ajuntament ha de cofinançar la instal·lació que ho permeti.
Reutilització de les aigües grises dels hotels, és a dir, de les dutxes, dels banys, de les piscines. Si hi hagués la instal·lació adequada, es pogués estalviar fins a 1.000 milions de litres d'aigua a l'any, simplement amb la reutilització de les aigües grises, en el sentit que per les cisternes acabés dels banys, dels vàters d'aquestes instal·lacions, acabessin reutilitzant, reaprofitant.
Encara pel que fa a les municipals, el PP de Barcelona avisa que no donarà cap xec en blanc ni a Xavier Trias ni a Jaume Collboni en cas que guanyin les eleccions del mes que ve. El seu candidat, Daniel Cirera, diu que la seva voluntat és canviar coses i això només es pot fer des del govern, Sílvia Solanes.
Cirera vol guanyar, però davant les enquestes avisa que els seus vots tenen un preu i que passa per govern. No li fan el pes ni Collboni ni Trias, però ha arribat el cas, diu.
Jo crec que un partit polític que vulgui ser útil, i el meu partit vol ser útil, té aspirar. Aspira a governar. I per tant, això de, que fan alguns de dir, no, jo dono suport però em quedo a la part còmoda, no? Em quedo darrere, a les bambalines esperant que tu et mulli, a tu cremis i jo no sóc així. Jo vinc aquí per governar, per canviar la ciutat, per millorar-la i per tant, òbviament, la meva voluntat és estar al govern municipal.
Ho ha dit en un debat a casa seva que organitza la Vanguardia i Barcelona Global. També ha llançat la proposta d'aprofitar la Model per ampliar l'Hospital Clínic.
I ho hem apuntat també en començar. La Generalitat preveu reactivar la iniciativa per deixar sense concert educatiu els centres que separen els alumnes per gènere. Són 10 a Catalunya. El govern confia que la sentència que el Constitucional prepara sobre aquest tema l'avalarà per poder-ho tirar endavant. Palau de la Generalitat, Marc Martínez Amat, bon dia.
Bon dia. El govern va intentar l'any passat, al març, posar fi a la segregació per gènere a les escoles. Llavors, 8 dels 10 centres que ho fan van anunciar que passarien a un sistema mixt per continuar rebent el finançament públic. En canvi, n'hi va haver dues, però, que s'hi van negar i van portar-ho als tribunals. El TSJ va paralitzar la mesura fins ara. Ara el govern confia que la decisió del Constitucional, que va avançar la setmana passada, que avalarà la mesura, els permetrà tirar milles. Ho ha explicat la portaveu Patricia Plaja.
El Tribunal Constitucional donarà la raó a la Generalitat acceptant que els centres educatius que encara avui separen els seus alumnes en funció de si són nens o nenes no han de rebre ajudes públiques. Les escoles que segreguen per sexe els centres educatius que separen els nens de les nenes no afavoreixen ni la inclusió ni la convivència i, en canvi, alimenten el sexisme i els prejudicis que tantíssim ens està costant de combatre.
El govern no concreta quan preveu poder retirar aquests concerts. Està a l'espera, diu, de rebre formalment la sentència del TC.
Per cert, que el govern també ha anunciat que multen 20.000 euros l'entitat ultra Teuir per passejar un bus per Barcelona que deia els nens tenen penis, les nenes tenen vulva. Que no t'enganyin.
Sí, aquest bus va circular el 10 de novembre per la capital fins que els Mossos el van aturar. El govern ara ha multat l'entitat per llançar missatges discriminatoris. Creuen que pretenia atemptar contra la dignitat de les persones trans, negant-ne l'existència en la seva infància i que contribuïa a crear un clima discriminatori.
Gràcies, Marc. Poc més d'un minut per un quart de tres. De seguida tornem.
RAC 1. Aitana, bon matí.
Ja de ben petita somiava amb jugar al Barça, ser professional, guanyar grans títols. I ho he aconseguit, però cal dir que m'ajuden molt. Tinc els millors entrenadors, les millors companyes, analistes.
Però i elles?
Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
Candela Peña i Pilar Castro aterren a Barcelona.
Estaremos, os lo prometemos, desde el 26 de abril al 21 de mayo en el Teatro Borràs de Barcelona, esperando a todas las gentes.
Contracciones, una comèdia salvatge dirigida per Israel Solà. Quatre úniques setmanes en cartell. Entrades a grupbalanyà.com.
Felicidad ya no corre.
de más. Viaja más el aspersor, volverá a salpicar. El mejor despegue artificial.
Posa't en mans de professionals. Notaràs la diferència. CespedSolucion.es.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja som més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
La teva ciutat et reclama. És l'hora de moure't. Amb Freenow tens el teu taxi en dos clics. Arriba d'hora a la feina o sense estrès a dinar amb els teus amics. I després tens pla de copes a on vulguis, quan vulguis, des del teu mòbil. Descarrega Freenow i demana el teu taxi amb 8 euros de descompte en el teu primer viatge amb el codi ELIGES. Freenow, la superapp de mobilitat.
La passió d'Esparreguera, un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí tarda i un nou format de 2 hores 30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
A Famaliving Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Famaliving de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Famaliving, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos
RAC1.cat. És fàcil.
RAC1 migdia.
Ara són les 2:17. Joe Biden confirma que es presentarà a la reelecció com a president dels Estats Units a les eleccions de l'any que ve, unes eleccions que es faran quan ell estigui a punt de fer 82 anys. Biden aspira a un segon mandat, repetint tàndem amb Kamala Harris, i diu que ho fa per acabar la feina.
Acabem la feina, sé que podem, perquè això són els Estats Units d'Amèrica i no hi ha res, simplement res, que no puguem fer si ho fem junts.
El vídeo comença amb imatges de la sala al Capitoli del 2021 i és que Biden vol tornar a barrar el pas a la Casa Blanca a Donald Trump, que també té intenció de presentar-se a les eleccions. Anem cap als Estats Units amb el nostre corresponsal, en Marc Tió. Marc, bon dia.
Bon dia. Amb l'anunci, Biden, que ja és el president de més edat de la història dels Estats Units, desafia les veus entre els demòcrates que creuen que cal un relleu generacional a la Casa Blanca, però aquest és un perfil que no s'ha definit dins el partit, i Biden confia que els bons resultats de les eleccions de mitja legislatura i un possible no duel amb Donald Trump electrificarà els votants. Al vídeo de l'anunci de la campanya, Biden presenta el que seran els temes centrals de les eleccions, com l'avortament, el control d'armes i els impostos, i té un missatge per als més joves.
Cada generació d'americans ha tingut el seu moment en què ha hagut de defensar la democràcia, d'alçar-se per la seva llibertat personal, d'alçar-se pel dret a vot, pels nostres drets civils. Aquest és el nostre moment.
And this is our moment.
Trump ja ha engegat la maquinària de recaptació de fons per disputar la Casa Blanca a Biden, tot i els diversos processos judicials que podrien posar-li difícil.
Gràcies, Marc. Clara Ponsatí tornarà a Catalunya encara que el Suprem no ordeni la detenció. L'exconsellera assegura que té previst tornar a terres catalanes la setmana vinent i que no pensa anar voluntàriament a Madrid, a declarar davant del jutge Pablo Llarena. Adrià Santa Susagna.
Ponsatí manté que no la poden detenir perquè és eurodiputada i, per tant, té immunitat parlamentària. Per això continua fent la seva, digui el que digui el Suprem. Ahir no van a Madrid perquè tenia ple l'Eurocambra, però Ponsatí té previst tornar a Catalunya ben aviat. Ho ha explicat en una entrevista amb Monarracó.
Té previst tornar a Catalunya a curt termini?
Sí. Aquesta setmana estic a Brussel·les i el cap de setmana tinc uns compromisos a la Catalunya Nord, però vaja, després tornaré.
Es planteja no tornar per evitar que la tornin a detenir o no?
No. Ja vaig venir quan hi havia una detenció i... No, home, no. Tenen aquesta mena d'obsessió perquè jo vagi a Madrid a parlar amb el senyor Llarena i jo no vull fer-ho. I, a més, no estic obligada a fer-ho. Tinc immunitat.
El que encara està meditant Ponsatí és si es presenta una altra vegada o no a les eleccions al Parlament Europeu, que es faran l'any vinent. L'exconsellera lamenta que Europa, el debat sobre la independència de Catalunya, hagi perdut pes i en culpa els partits catalans d'haver provocat que el tema hagi desaparegut de l'agenda política europea.
Unides Podem demana que retirin del Congrés totes les referències a Joan Carles I. Consideren que el rei emèrit ha humiliat els espanyols amb les seves conductes i no mereix cap homenatge, tot plegat coincidint amb el final del seu viatge a Espanya. De fet, a hores d'ara, Joan Carles de Borbó ja vola cap als Emirats Àrabs. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Ara mateix el rei emèrit sobrevola Egipte. A quarts d'11 s'ha enlairat amb el seu avió privat des de l'aeroport de Vitòria i ha tancat el viatge a Espanya complint amb el compromís que havia donat. No ha parlat amb la premsa i ha evitat els banys de masses de l'última visita. Tot i això, com deies, Podem demana que s'aparti Joan Carles I del Congrés. Vol que se'n retirin totes les pintures, fotografies i bustos. Pablo Echenique descriu el rei emèrit com un delinqüent, però la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, es desmarca de la proposta.
Ha gozado de impunidad por la prescripción de esos delitos y por la inmunidad, pero los ha cometido. Ha robado dinero público a la hacienda española. Es un delincuente.
Las imágenes del rey se enmarcan dentro de los cumplimientos normativos de la ley y el actual gobierno, con quien trabaja cada día y con una magnífica relación, es con el rey Felipe VI.
De fet, des de la Moncloa insisteixen que tenen altres prioritats, com per exemple aprovar la nova llei de l'habitatge aquest dijous, justament al Congrés dels Diputats.
Més coses, el 39,5% del sou d'un treballador se'n va a pagar impostos, cotitzacions socials i l'IRPF. Segons l'últim informe de l'OCDE sobre els impostos que suporten els salaris als diferents països, a l'Estat, la falca fiscal es va mantenir més o menys al mateix nivell de l'any passat. Espanya és el 15è país dels 38 que conformen l'organització, on aquesta falca fiscal durant l'any 2022 va ser més alta, Montse.
Sí, el sou net que cobra el treballador després d'impostos i cotitzacions es queda en poc més del 60% del sou brut total. Bona part de la falca fiscal l'assumeixen directament les empreses. L'informe detalla que del 39,5% del sou deduït, les companyies es responsabilitzen d'un 23%, la resta el paguen els treballadors a través del seu salari i a través de l'IRPF. L'Estat espanyol és el 6è país on les empreses assumeixen més part dels impostos dels salaris. Al davant hi ha França, la República Txeca, Estònia, Itàlia i Suècia. L'OCDE també diu que els salaris reals dels treballadors, els que surten, és a dir, de tenir en compte la pujada de preus, es van reduir més d'un 5% l'any passat. Espanya és un dels estats on el salari real ha baixat més.
Doncs un de cada quatre catalans ja rep atenció d'alguna entitat social, o el que és el mateix, prop d'un 1.900.000 persones. Es tracta d'una xifra que no para de créixer i que les organitzacions sense ànim de lucre preveuen que encara ho faci més, i especialment entre la gent gran i els més joves, dos dels col·lectius que han quedat més tocats per la pandèmia, Eudald Martínez.
Segons el baròmetre fet per la taula del tercer sector, les entitats van atendre el 2021 350.000 persones més que el 2017, data en què s'havia fet l'últim estudi. Una xifra que aviat podria créixer encara més, i és que gairebé dues de cada tres entitats preveuen que haurà d'incrementar el nombre de persones ateses. La vicepresidenta de la taula del tercer sector, Rita Graner, admet que estan especialment preocupats per la situació dels més joves.
Cada vegada més parlem de jovent, no?, que està patint realment doncs, situacions de soledat extrema, no?, i que això doncs, genera patologies de salut mental. Persones excloses també per temes d'habitatge, tot i no?, recuperar la feina, doncs, quedes en situació de la vulnerabilitat, i actualment hi ha un percentatge creixent de jovent en situació de sensellerisme.
Tot plegat, a més, en un moment molt complicat per garantir el finançament. El 36% d'entitats ha de cobrar encara deutes endarrerits d'administracions i el 21% va tancar l'exercici del 2021 amb pèrdues.
El Departament de Salut confia que ben aviat les mascaretes deixaran de ser obligatòries als centres de salut, farmàcies i residències. Els experts del Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes ja estan estudiant la proposta que Catalunya els va fer arribar ara fa uns dies. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, creu que la decisió es podria prendre en qüestió de setmanes.
En una entrevista al Món a RAC1, Carmen Cabezas ha explicat que tal com estarà la incidència del Covid, ja no cal que per norma general tothom porti la mascareta a hospitals, ambulatoris, farmàcies i residències de gent gran. Aposta perquè només ho facin les persones amb infeccions respiratòries i els professionals que tenen persones vulnerables. Segons Cabezas, hi ha situacions en què la mascareta ja no té cap sentit.
Per exemple, quan anem per un tema de trauma, o quan anem per un tema de salut mental, o quan anem per qualsevol tema de control d'una diabetes o d'una hipertensió, en què si no tenim una sintomatologia respiratòria, doncs potser no és necessari que portem mascareta. Penso sobretot en les persones grans, en les persones que tenen més dificultat d'audició.
Per cert, com en els últims dos anys, Cabezas ha confirmat que la tardor es farà la campanya de vacunació de la grip i del Covid.
Els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes i una dona per assaltar, apallissar i robar un taxista a Barcelona, Xavi Pardo.
Els suposats assaltants tenen entre 22 i 51 anys i dos d'ells tenen antecedents per tràfic de drogues. Els detinguts van atracar el taxista la matinada de l'1 d'abril quan circulava a tota velocitat per la Ronda Litoral conduint un vehicle d'alta gamma. Van entorpir el pas al taxi, van obligar el taxista a aturar-se i a baixar del cotxe, el van agredir i li van robar 400 euros i el mòbil. Després van treure la matrícula del seu vehicle i van fugir. La policia els va arrestar el 17 d'abril en una operació en què també van escorcollar els pisos on viuen i van trobar una plantació de marihuana i 41.000 euros en efectiu. Els detinguts estan en llibertat amb càrrecs.
Els Mossos tanquen la investigació per la mort d'un jove al Paral·lel de Barcelona amb una desena de detinguts.
El crim va tenir lloc el 30 d'octubre passat de matinada davant la discoteca Brises del Caribe. Quan els Mossos hi van arribar, el jove tenia diverses lesions, algunes d'arma blanca, i ja estava mort. En total, durant aquests mesos, la policia ha detingut 10 persones, 4 de les quals són a la presó i una altra ha ingressat en un centre de menors. Els investigadors no han trobat indicis que pertanyen a cap grup criminal.
I els Mossos també han detingut un home de 27 anys per la mort violenta d'un altre home a Badalona.
Tots dos haurien participat en una baralla diumenge a la tarda al barri de Sant Antoni de Llafià. La Divisió d'Investigació Criminal va activar un dispositiu que ha acabat amb l'arrest dels sospitós i han obert una investigació per saber què va passar exactament.
El govern ha acordat concedir la Creu de Sant Jordi a una trentena de persones i entitats. La rebran, per exemple, el Sónar, el festival de música electrònica més important del país en l'any del seu 30è aniversari, el grup Sopa de Cabra, el músic galàctic Jaume Sisa, el director de cinema Agustí Villaronga, que va morir el gener passat, responsable d'èxits com Pa Negre o Incerta Glòria, l'actriu Julieta Serrano, que aquest any n'ha fet 90 per tota la vida dedicada a la interpretació, i el pintor i escultor Antoni Miró. Més enllà del món de la cultura, el govern també reconeixerà amb la Creu de Sant Jordi la infermera i activista veïnal Custodia Moreno, l'exlíder d'Òmnium Jordi Cuixart per la defensa de la llengua i la cultura catalanes, la també activista Vicky Bernardet per la seva lluita contra l'abús sexual a menors i Miquel Morera, supervivent de la lleva del Víbaro.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
3 minuts i mig per 2:45. El Girona rebrà el Madrid aquesta tarda a Montilivi. En el partit cobra la 31ª jornada a la primera divisió, Xavi.
I els blancs han viatjat amb la baixa d'última hora del porter Thibaut Courtois. El belga s'afegeix, doncs, a les absències de Benzema, Hazard, Alaba i Mendy, lesionats, a més del sancionat Ceballos. Ara bé, el Girona també té baixes importants, especialment les de l'Eix i Borja García, la de Toni Villa o la del central David López. El partit començarà a 8:15, des de mitja hora abans a RAC1. Ara busquem l'última hora amb el Miquel Agut i també sentirem Xavi Hernández en la roda de premsa prèvia al Rayo Barça de demà. Un Xavi, per cert, que no podrà comptar encara amb el sancionat Sergi Busquets, ni amb Dembélé, Christensen, ni Sergi Roberto lesionats.
RAC 1 migdia.
L'encara anava per Dembélé i Christensen a la recta final de la seva recuperació, però que fins segurament dissabte contra el Betis encara no podran entrar a la llista de convocats. Comencem, però, parlant del Girona-Madrid, que obre aquesta 31ª jornada de Lliga. Els gironins que busquen els 3 punts per acostar-se a la salvació matemàtica, mentre que els blancs intentaran guanyar per posar pressió al Barça, tot i que la distància d'11 punts sembla insalvable. Miquel Agut, bon dia.
Bon dia, Xavi Rocamora.
Serà a 8:15, des de mitja hora abans a RAC1, amb sorpresa inclosa, doncs ho explicaràs, en un partit marcat per les baixes d'un i altre equip.
Sí, l'última hora és la de Courtois, que té gastroenteritis, el porter belga que ni tan sols ha viatjat a Girona amb la resta de l'expedició. Això vol dir que el porter titular del Madrid aquesta nit a Montilivi, vaja, aquest vespre, serà l'únic. Aquesta baixa, la de Courtois, s'afegeix a Benzema, Alaba, Mendy i Hazard, que estan lesionats, mentre que Ceballos està sancionat. També han entrat a la convocatòria Camavinga i Rodrigo, tot i que Ancelotti ja va explicar ahir a la roda de premsa prèvia que no havien fet els últims entrenaments amb la resta de companys. El Madrid acumula molts partits i hi ha jugadors que estan sobrecarregats i per risc de lesió o s'entrenen menys o no viatgen, com avui hem vist en la convocatòria per jugar al camp del Girona. Tampoc no serà el sancionat Ceballos, mentre que el Girona recupera Bueno i Tati, això sí, però té les baixes de Toni Villa, Aleix, David López i Ángel Ibrahima, Joel Roca i Borja, que déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Arnau, amb 9 grogues, està a una de la sanció. Si veu groga, no jugarà a Sevilla el dilluns 1 de maig.
Sobre el partit i el resultat, agut, el Girona és conscient de la dificultat del partit, però Mitchell n'espera treure un bon marcador, un bon resultat.
El Girona és el cinquè millor local de la categoria. Això vol dir que estem parlant d'un equip que a casa es fa dir sí senyor, d'una banda. De l'altra, a més, la convocatòria del Madrid ja deixa clar que o bé hi ha alguns jugadors que no acaben de girar del tot rodons, o bé el tècnic prefereix donar-los descans en aquest partit per afrontar d'altres compromisos. Per tant, amb tot això, s'entén el que diu Mitchell, que serà molt difícil, que el Madrid està en molt bona forma, però que l'equip gironí, si el Madrid baixa un puntet al grau de motivació, d'intensitat, podria aprofitar-se'n.
Nosaltres hem de pensar que en la nostra millor versió, en la nostra afició, podem fer un partidàs, i si el Real Madrid baixa una mica la seva versió d'ara, és possible qualsevol resultat.
El Madrid, Xavi, que en partits de Lliga ha visitat fins ara dues vegades Montilivi, una derrota, la del dia de Sant Narcís del 2017 per 2-1, una victòria la temporada següent per 1-4, i que arriba l'equip d'Ancelotti encadenant quatre victòries, totes per 2-0 o per 0-2 en els últims quatre partits. Veurem avui quin resultat deixa per la història aquest Girona-Madrid.
Mirant a la graderia, Miquel, s'espera que Montilivi serà ple. Si hi ha ambient ja a Girona, ambient de partit?
Doncs no gaire, perquè sent un dimarts i sent un partit en horari feiner, no és un cap de setmana en què la gent surt a fer el vermut o a dinar amb els amics, és un dia diferent, però l'estadi estarà ple. El club ja va informar ahir que no hi ha entrades. L'únic que pot passar perquè l'estadi no estigui ple és que hi hagi abonats que no assisteixin al partit i no alliberin l'abonament, però per la resta s'espera un estadi ple. D'altra banda, de moment el dia és prou bo a Girona, s'espera que estigui més aviat ennuvolat al cel a l'hora del partit, però no hi haurà pluja i la temperatura rondarà els 18 graus, o sigui que són grans condicions per veure tot un partidàs que, si el Girona aconsegueix guanyar, el deixarà momentàniament en novena plaça amb 41 punts i encara més lluny del descens.
Avui ben acompanyat, no? A la transmissió del Girona Juga RAC1.
Sí, perquè normalment hi tenim en Fel Faixedes, que l'hem d'aguantar, en Fel, a les transmissions. No, home, no. Però avui hi tindrem un convidat, vaja, el convidat. Avui, si són les 7, això és Montilivi. L'Albert Toma ens acompanyarà a la tribuna de premsa de Montilivi en aquest partit entre el Girona i el Madrid. Aviam si exerceix com a talisme.
A veure, avui aniria bé. Avui ens interessa molt, de fet, sí, que exerceixi de talisme. Miquel, moltíssimes gràcies. Us escoltem a partir de les 7.
Una abraçada.
I del que passi aquesta nit a Girona en depèn en part també el desenllaç final del campionat de Lliga. De fet, el que l'intuïm, i és que el Barça serà campió, però ens falta el com i el quan. I una ensopegada del Madrid podria avançar la consecució d'aquest títol. I sigui com sigui, el Barça, això sí, té molt de marge. 11 punts de diferència. Demà visita el Rayo amb l'objectiu de fer un pas més per guanyar la Lliga. Damià López, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Ara ens expliques què n'ha dit Xavi, però primer de tot sense sorpreses, oi, la convocatòria? Espera, que t'estem perdent. Intentem recuperar-te en millor so. De moment no és possible. En tot cas, aquesta connexió amb el Damià López des de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva, on fa relativament poc, farà potser una hora, que ha acabat aquesta compareixença de Xavi prèvia al Barça-Rayo demà. Deia sense sorpreses, ara ens ho remata el Dami, però perquè tots preveiem ja el que avui s'inclouria en aquesta llista de convocats, o sobretot les absències, que són la dels tres lesionats, Dembélé, Christensen i Sergi Roberto, i de l'altre el sancionat Sergio Busquets. A veure, Dami, si et tenim ara a punt.
Sí, dèiem que amb una convocatòria per viatjar a Madrid de 21 futbolistes, amb una única novetat respecte als convocats pel partit contra l'Atlètic de Madrid, entra Xavi Riad i no hi és Sergio Busquets, que està sancionat. Això vol dir que per ara no s'incorpora cap dels lesionats, ni Dembélé ni Christensen. Cal dir que en l'entrenament d'avui hem vist els dos treballant amb el grup. De fet, Christensen ha estat rebut de manera efusiva pels seus companys, senyal que tot va pel bon camí. De fet, Xavi avui ha donat una notícia, l'ha avançat en la sala de premsa, ha explicat que per dissabte al Camp Nou contra el Betis, Christensen i Dembélé ja estaran a disposició.
El dissabte torna, no et preocupis. El dissabte està, està perfecte. I l'Andreas també. Els dos estaran dissabte.
Doncs bé, ja ho has vist, Xavi. Avançant, Xavi Hernández, que Dembélé i Christensen estaran a punt per dissabte.
Mira, feina feta, que tenim ja de cara a dissabte, a l'hora de fer preguntes a la roda de premsa prèvia d'aquest partit al Camp Nou de dissabte, que és el del Betis, però aquest ja vindrà. Abans és el del Rayo, Dami, i sobre la Lliga, sobre aquesta visita a Vallecas, avui, Xavi, continua tirant de prudència, però alhora posa en valor el que suposaria guanyar-la.
Sí, Xavi, ara ho escoltàvem, parlava de Christensen, de Dembélé, del partit contra el Betis, però en tot cas, abans, demà el Barça haurà de passar per Vallecas per enfrontar-se al sempre incòmode Rayo Vallecano en un sempre incòmode Estadi de Vallecas.
Això, els hem avisat als jugadors que serà un partit molt intens, és un rival molt intens, per mi el més intens de la categoria, no et deixen progressar, és un equip agressiu i més jugant a casa seva, les distàncies són més curtes perquè el terreny de joc és més petit. Bé, un partit incòmode, hi haurà molts rebutjos, molt segona jugada, si t'adorms pràcticament n'hi ha dos o tres que t'estan pressionant. Bé, serà un partit realment difícil, no serà fàcil mostrar el nostre joc, però hem de ser més pràctics de l'habitual.
Xavi, que no vol admetre que la Lliga està a la butxaca, en la línia del postpartit contra l'Atlètic de Madrid, diu que s'han de continuar sumant punts i guanyant partits. Sí que ha dit que si es completa aquesta setmana amb jornada intersetmanal fent els 9 punts en total, doncs la Lliga sí que estarà molt a prop, i qualifica així el fet de conquerir-se la Lliga si és que finalment l'equip ho aconsegueix.
Jo crec que sí. Quan ves la gente en el Camp Nou, la gente por la calle también, ¿no? Saben de las dificultades del club, las que hemos tenido, ¿no? No solo deportivas, sino institucionales. Pues yo creo que la posición donde estamos, aún no hemos ganado la Liga. Hay que recordarlo, no hemos ganado esta Liga, la tenemos que ganar todavía. Quedan partidos por ganar, quedan puntos en juego, no hay nada ganado. Así que si ganamos esta Liga, pues sí. El otro día dije que era la hostia, ¿no? Pues será la rehostia. No la hostia, no. La rehostia será.
Veus? Sí, cada cop, clar. Sí, home, sí, cada cop anem inflant l'adjectiu, i és que és veritat, bàsicament perquè són 11 punts de distància amb el Madrid, que és una distància molt important i molt considerable, sempre s'ha de remarcar, respecte al vigent campió de Lliga i també d'Europa. Aquests 11 punts veurem com queden, no?, després del partit de Montilivi d'aquesta nit. Ancelotti, ahir deia, Carlo Ancelotti, el tècnic madridista, que aquests 11 punts no reflecteixen la distància que hi ha entre els dos equips. Aquesta ha estat la resposta de Xavi.
Sí, té tota la raó, a més, té tota la raó. Estic totalment d'acord amb Ancelotti i jo m'ho prenc com un elogi. M'ho prenc com un elogi. Això és senyal de que nosaltres hem fet les coses de manera excel·lent fins ara. Té tota la raó.
Doncs diríem que pràctica la resposta de Xavi, que s'ho agafa com el que és, probablement, un elogi per part de Carlo Ancelotti. No sabem si Ancelotti volia elogiar Xavi a l'hora de fer aquestes declaracions. En tot cas, parlant de declaracions que venen des de Madrid i les declaracions i reivindicacions constants de Xavi, sobretot últimament sobre la gespa dels estadis, li han reflexionat pel fet que alguns a Madrid el coneguin a Xavi com el jardinero. Xavi s'ho ha agafat d'aquesta manera.
Me da risa. Mira. Me da la risa. Pero no ahora, jardinero es de hace muchos años ya. No, y que no voy a parar. Mejor jardinero que otra cosa, ¿no? Ahora me lo tomo a broma, de verdad. Y por muchos años me llamen, no pararé. Si de aquí a unos años yo creo que pensaremos, madre mía, nos pondremos las manos a la cabeza de cuando no había tiempo efectivo en el fútbol, o cuando nos ponían el campo encharcado, o cuando nos ponían el césped así, pues no pararé hasta que el fútbol sea más justo para todo el mundo, ¿no? Por muchos años me llamen jardinero.
Xavi,
li agrada, està bé. Avui estava simpàtic, avui, Xavi, no? Estava amb ganes de marxa, avui.
Sí, home, per molt que no vulgui admetre que la Lliga està guanyada, amb 11 punts de distància, una roda de premsa s'afronta de manera molt relaxada. I així l'ha afrontat Xavi. A més, jo crec que sabent que avui el Madrid no té un partit fàcil. És cert que el de demà a Vallecas tampoc ho és pel Barça. I també, rebobinant en el que estem sentint, amb l'alegria que per dissabte recupera Christensen i Dembélé, i que si hagués volgut forçar, pel que ens consta en els dos casos, tant el danès com el francès, haurien pogut estar per demà si a Vallecas, si el partit hagués estat, diguem que més crític. Sobre aquest
Sí. Sobre aquesta roda de premsa, Xavi ha dit que la sintonia amb Joan Laporta és total, quan li han preguntat, que no hi haurà problema per renovar. Recordem que a Xavi li queda un any més, però que la intenció per les dues parts és allargar aquesta vinculació. Ha destacat Ter Stegen, diu que és el millor porter del món en l'actualitat i més pel tipus de joc pel Barça. Per tant, Xavi, pendents avui de Montilivi, i si demà el Barça guanya Vallecas, doncs no va passar gegant. Recordem una vegada més, sense Christensen, sense Dembélé, tornen contra el Betis sense Sergi Roberto i també sense Sergio Busquets, que està sancionat.
Dami, abans de passar pàgina, pel que fa al vessant esportiu, ahir van tornar a veure Messi sopant a Barcelona amb Jordi Alba, Busquets, entre d'altres. N'ha parlat, Xavi, oi, d'aquest sopar avui?
Sí, home, avui se li havia de preguntar a Xavi per si n'havia parlat amb Alba, amb Busquets. Sempre ocorrent, Xavi, en les seves respostes.
Yo fui a los postres luego. Ah, no me han dicho nada, no. No, estamos pendientes del Rayo mañana, que nos espera un partido, una guerra importante futbolística.
Poca cosa més. Sobre Messi, Xavi, quan li han repreguntat, doncs ha dit que està encantat de parlar sempre de Messi, que Messi té una gran relació, però que el que toca ara és la batalla de Vallecas de demà.
Dami, aquesta tarda pendents del Camp Nou, d'una roda de premsa de la portaveu del Barça, què s'hi dirà?
Sí, home, doncs mira, a partir de les 4, roda de premsa amb Jordi Portabella, amb Helena Fort, la portaveu del club, sobre els abonaments. Es presentaran els abonaments de la temporada 23-24 i tot el que afecta a l'excedència a la que es podran acollir els socis, pel trasllat a Montjuïc, tots els aspectes i tots els detalls de la mobilitat. A partir de les 4, en principi d'aquí 1 hora i 40 minuts, tots els detalls que coneixerem a l'antena RAC1, per suposat, durant el versió. N'estarem molt atents, per tant, ens desplacem des de la ciutat esportiva fins al Camp Nou, en un dia avui molt intens a nivell esportiu i també institucional, pràcticament podem dir, Xavi, hores després que coneguéssim ja tots els detalls del finançament de l'Espai Barça.
Perfecte. Dami, gràcies.
Gràcies, fins ara.
I precisament vinculat a aquest finançament de l'Espai Barça, el club ja s'ha compromès a convocar una roda de premsa els propers dies per donar-ne detalls. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Ja fa dies que a RAC1 us n'anem donant detalls. De fet, fa 3 setmanes ja us vam explicar que el Barça ho tenia tot tancat i ahir el club ho va fer oficial. Tot i això, la roda de premsa serà important perquè hi ha diverses variables que encara cal resoldre. El que sabem segur és el següent. L'Espai Barça costarà 1.450 milions d'euros i 20 inversors d'arreu del món participaran en el finançament. En un comunicat, el club va deixar clar també que no posarà l'estadi com a aval i que començarà a pagar-lo un cop estigui acabat. Com ho farà? Ho va explicar el Tu diràs de RAC1, el professor d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona, Ivan Cabeza.
La primera part, que és el deute generat per l'explotació del propi club i que s'ha de tornar amb l'explotació del propi club, i la segona, que és el deute generat per l'Espai Barça i que en principi s'ha de tornar amb l'explotació del nou Espai Barça, que el que farà bàsicament és augmentar els ingressos que, en principi, cobriran, diguem, aquesta partida de deute en els propers 25 anys.
Per fer-ho encara més fàcil, el club preveu pagar la reforma amb una part dels 247 milions de benefici que preveu treure del nou Camp Nou cada temporada.
A banda, el Barça afirma que té entre 5 i 24 anys de termini per retornar els diners als inversors. Com funcionarà exactament això, Pedrol?
Doncs mira, hi ha un total de 500 milions d'euros que són de préstec bancari i la resta venen d'inversors. El primer tram és d'uns 600 milions, 500 de préstec bancari a retornar en 5 anys i els altres 100 ja són d'inversors, també a retornar en 5 anys. El segon tram consta d'uns 500 milions, diners que també venen d'inversors i que el Barça haurà de tornar entre 7 i 9 anys, i l'últim tram és el de més llarga durada. El club té un marge d'entre 20 i 24 anys. També són bons col·locats a inversors i no arriben als 400 milions d'euros. No cal dir que tot això eleva el deute del club, però el professor Cabeza està segur que la situació es pot revertir si s'aprofita bé la capacitat generadora d'ingressos que té el Barça. I en aquest sentit, Leo Messi pot ser clau.
Tu ets partidari que torni Messi? Si em dones aquí un full, t'ho signo. Crec que des d'un punt de vista reputació i des d'un punt de vista econòmic no hi ha cap mena de discussió. Jo estic convençut de que el Barça pot aconseguir molts més patrocinadors pel simple fet de tenir Messi.
Per cert, tots aquests préstecs tenen, evidentment, interessos i, com ja vam explicar, oscil·laran de mitjana per sota del 5,5%.
Tornant al futbol, sobre la resta de la jornada primera divisió, més enllà dels partits del Girona i del Barça, avui mateix se'n juguen dos més. A la mateixa hora que el Girona-Madrid, per exemple, a 8:15 es jugarà el Cádiz-Osasuna i a 10:00 partidàs amb la lluita per la quarta posició en joc. S'enfronten al Betis, 5è, contra la Reial Societat, que ocupa la quarta posició ara mateix. I pel que fa a l'Espanyol, no juga fins dijous a 8:15 a l'estadi de la Ceràmica, partit complicadíssim i alhora crucial per les aspiracions de l'equip blanquiblau de mantenir-se primera. De fet, ho seran tots de crucials d'aquí al final, perquè l'equip blanquiblau ja s'ha quedat sense comodins. A 2 dies del partit, quina és l'última hora de l'Espanyol? Joan Camí, bon dia.
Hola Xavi, bon dia. L'Espanyol segueix preparant el partit d'aquest dijous a la Ceràmica contra el Villarreal. Una nova oportunitat per mantenir viva l'esperança de la permanència a primera divisió. Els blanquiblaus necessiten guanyar i esperar els resultats d'una jornada que comença aquesta tarda. Luis García no recuperarà Brian Olivan, i és que, segons ha pogut saber RAC1, el lateral esquerre segueix sense superar la seva lesió a la cama esquerra, tot i que ja comença a fer parts de l'entrenament amb el grup. S'espera, per tant, que pugui reaparèixer aquest diumenge contra el Getafe. D'altra banda, l'Espanyol organitza desplaçament gratuït a Villarreal amb autocar i entrada a 22,50 € per als socis pericos per al partit d'aquest dijous. El club groguet n'ha cedit fins a 516 d'entrades per a la zona visitant i, de moment, ja se n'han retirat més de la meitat.
Parlem ara d'una de les grans cites esportives de la setmana, com és la tornada de les semifinals de la Champions femenina. Dijous el Barça rebrà el Chelsea al Camp Nou amb l'avantatge del 0-1 de l'anada. Laia Coll, bon dia.
Bon dia.
I entre les preguntes a fer-nos n'hi ha dues destacades. La primera, si tornarà Alexia per aquest partit, i la segona, si s'omplirà el Camp Nou. I segons com, Laia, una depèn de l'altra.
Mira, ara mateix a poc més de 8 hores pel partit, la convocatòria d'Alexia està a l'aire. Avui ha de passar més proves i el resultat serà important en la decisió final. La jugadora vol jugar, es veu preparada per jugar, per estar a la convocatòria, si més no, però els serveis mèdics s'hi oposen. Volen esperar, com a mínim, a que es compleixin 10 mesos des que Alexia es va trencar el lligament encreuat de la cama esquerra, i aquesta data no és fins al 5 de maig, fins d'aquí a 10 dies. Els metges han estat molt prudents al llarg de tot el procés i ara volen continuar en aquesta línia i que la capitana, que va començar a entrenar-se amb el grup el 27 de març, fa 4 setmanes ja, sumir més entrenaments amb les seves companyes. Pendents, doncs, en les properes hores de quina és la decisió, però Alexia, com diem, es mor de ganes de poder tornar i poder fer-ho al Camp Nou, més perquè serà l'últim partit a l'estadi en molt de temps per les obres que s'han d'iniciar aquest proper estiu. Des que Alexia es va lesionar al juliol, un dia de l'inici de l'Eurocopa, la futbolista tenia ja com a objectiu ser en les eliminatòries de Champions primer i després ja més recentment a les semifinals, i sobretot amb la mirada posada en aquest partit de tornada. De fet, a 11 dies per la tornada, pel Barça-Chelsea que viurem dijous, la futbolista va penjar una fotografia a les seves xarxes socials amb el seu dorsal, que és l'11, i unes emoticones que volien començar ja el compte enrere per aquest retorn. Aquesta és la postura de la jugadora, la dels serveis mèdics màxima prudència, que esperi encara uns dies, però per part del club també s'és partidari que torni ja aquest dijous, que pugui ser a la convocatòria. Entenen que donaria un plus i que seria un al·licient extra per assistir al partit. De moment s'han venut 60.000 entrades i la previsió és arribar a les 70.000. Avui hi ha hagut atenció als mitjans de les futbolistes i el que es fa des del vestidor és continuar fent una crida perquè hi hagi una bona entrada al Camp Nou i es pugui aconseguir l'objectiu de ser a la final d'Eindhoven. L'autora del gol de l'anada, Graham Hansen, espera un partit complicat.
Duro, como la ida. Ida. Y tenemos ahora nuestra gente, nuestra casa, que ayuda mucho, y tenemos muchas ganas para ir a jugar este partido, porque sabemos que es un final. Si ganamos es un final, y es para eso estamos entrenando y compitiendo todo el año.
I la migcampista Patrick Guijarro insisteix que, malgrat tinguin avantatge, l'eliminatòria no està tancada.
Siempre nos ponen por papel de favorita por los resultados que llevamos y nosotros no lo quitamos y en ningún momento damos por hecho nada. Esto es fútbol, es el Chelsea, ha eliminado a un Olympique y ya sabemos que el Chelsea con poquito te hace daño. Es un 0-1, está totalmente abierta estas semifinales y ojalá el jueves pues podamos hacer un buen partido para llevarnos estas semis.
L'equip arribarà al Camp Nou al voltant de les 5 de la tarda. Ho farà en autocar perquè hi pugui haver rebuda de l'afició a l'avinguda Joan 23.
Perfecte. Laia, demà parlem. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I tornant al futbol masculí, a Anglaterra avui es juguen 3 partits de la 33a jornada de la Premier, però el plat fort arribarà demà amb el City i Arsenal, qui guanyi dependrà d'ell mateix per guanyar el títol. Jaume Montero, bon dia.
Bon dia, falten 6 jornades pel final. L'Arsenal és líder a 5 punts del City, que és segon, però favorit, perquè entre d'altres coses té 2 partits pendents, contra el West Ham i contra el Brighton, de manera que amb un empat contra l'Arsenal en tindrà prou per dependre d'ell mateix en la lluita pel títol. El City està en una bona ratxa, classificat per la final de la FA Cup, està a semis de Champions i ha aconseguit 11 victòries en els seus últims 12 partits. Somia en guanyar el triplet en aquesta temporada. Guardiola, que acaba de parlar ara mateix, diu que el partit és molt important, no decisiu, diu que la seva amistat amb Mikel Arteta no ha canviat, ara però són rivals i que això ha passat altres vegades en el món de l'esport. També creu que el partit de demà serà una cita en què cap dels dos equips no tindrà el 65 o el 70% de la possessió de la pilota. Per la seva banda, l'Arsenal de Mikel Arteta, en canvi, ha anat perdent l'ampli avantatge que tenia de punts respecte al seu rival. Ha guanyat un dels 4 últims partits i ha encadenat 3 empats. El partit serà a l'Etihad demà a les 9 del vespre i en directe a RAC1. Avui es juguen però el Wolverhampton Crystal Palace a 8:45, l'Aston Villa Fulham a 9:45 i a les 9 en punt el Leeds Leicester.
5 minuts passant de 3:45, ara la resta del futbol.
Aquest migdia s'han sortejat els creuaments de la Final Four de la Copa de la Reina, que jugarà a Butarque, al camp del Leganés, a l'AM Atlètic de Madrid i a l'Atlètic Club Reial Madrid. La primera semi es jugarà el dimarts 23 de maig i la segona l'endemà dimecres 24. La final està prevista pel 27 de maig i serà el primer partit de la història del futbol femení a Espanya que jugarà amb VAR. I d'altra banda, i segons va avançar ahir la SER, Mateu Laoz i del Cerro Grande deixaran de xiular a partir de la temporada que ve. Segons aquesta mateixa informació, Medina Cantalejo ja els ha comunicat que deixaran de ser àrbitres en actiu i ara podrien passar a ser àrbitres precisament de VAR, tot i que, segons la COPE, Mateu ja ho ha rebutjat. A més, dels 5 àrbitres actuals específics de VAR, només n'hi haurà un que seguirà, Jaime Latre.
I ara un apunt de bàsquet. Demà gran dia per a aquest esport i els equips catalans, per exemple, perquè el Barça arrenca la seva participació en el play-off, el millor de 5 partits en els quarts de final de l'Eurolliga. Marc Mundet, bon dia.
Hola, bon dia.
A 24 hores el primer assalt, el focus ha estat a l'infermeria i podem confirmar que Brines estarà a disposició de Saras. Corey Higgins, en canvi, no.
És correcte, l'alè mallorquí va superar ahir de manera satisfactòria les proves mèdiques a què es va sotmetre, no està al 100% i de fet va infiltrat. Serones Jasikevičius ha descartat Higgins, però pels dos primers partits.
Corey no llega. Corey no va llegar mañana. Yo creo que es difícil que llegue esta semana. Alex ha entrenado bien. Alex ha entrenado bien estos días. Ayer estuvo con un poco, bueno, cosas, pero yo creo que más o menos si llega bien.
Una eliminatòria que suposarà el tercer play-off de quarts de final en l'era Xaras. Els dos anys anteriors, 3-2 contra el Zenit de Sant Petersburg i l'any passat 3-2 contra el Bayern. El tècnic lituà ha assegurat una sèrie de quarts de final molt semblant a la que es va jugar la temporada passada contra els bavaresos, sobretot pel tipus de joc dels alguiris.
Les cosas buenas de Žalgiris son muy parecidas a ellos, ¿no? Muy pocas posiciones, muchísima paciencia, muchísimo físico, muchísimo rebote. Primero, sobre todo, que deberíamos pensar cómo igualar estas ganas que tienen ellos, este carácter que tienen ellos, que son los mejores, seguro, y Euroliga.
Uns Žalgiris que arriba aquesta tarda a Barcelona enmig d'una gran expectació, malgrat no ser el favorit. Van ser 7ens a la Lliga regular amb 19 victòries. Lituània és dels pocs països del món on el bàsquet és l'esport rei. Hi ha acreditats una dotzena de periodistes independents del club, amb 150 seguidors venint en vol charter, a banda dels que puguin venir també pel seu compte a Catalunya. No oblidem, enguany organitzen la Final Four.
Gràcies, Mundet. Aquesta nit més informació el tu diràs i també parlarem, lògicament, del Joventut, que marxa aquesta tarda cap a Les Palmes per jugar-hi demà el que probablement sigui el partit més important dels últims anys, un bitllet per la final de l'Eurocup. El que suposaria la victòria d'aquest partit contra el Gran Canària en parla el tècnic verdinegre, en Carles Duran.
Jo tinc la sensació que tenim una oportunitat de jugar una final i fa molt de temps que no la fem i sobretot molts de nosaltres és la nostra primera oportunitat, no?, de jugar una final de competició europea.
Doncs declaracions d'en Carles Oran, insisteixo, aquesta nit el tu diràs, molt més ampliat aquesta gran cita triple, perquè també juga el Barça-Sant Feliuenc demà les semifinals de la Lliga contra el Perfumeries Avenida. Són 3:45 de 3, una pausa i tornem.
1. A Bombreu i Esclat t'ajudem estalviant les teves compres. Aprofita el 5% de bonificació en carn i peix fresc amb la teva targeta client fins al 18 de juny. Consulta'n els detalls a bonpreuesclat.cat. A Bombreu i Esclat, quan tot puja, els nostres frescos baixen.
Bombreu i Esclat.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsmk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Banyeres que rellisquen, cuines estretes o... De casa teva, res no t'hauria d'impedir fer-ne una llar. Explica'ns la teva idea i t'ajudarem a fer la llar que vols. Vine a Leroy Merlin o visita la nostra web i comença el teu projecte. Una llar no neix, una llar es fa.
Entra a renfe.com i compra el teu bitllet per viatjar fins a Madrid. El servei AVE de Renfe posa a disposició dels clients fins a 27 circulacions diàries entre Barcelona i Madrid. Entra a renfe.com i gaudeix del millor servei al millor preu.
Renfe, el teu tren.
RAC, RAC, U. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació... En ràdio RAC1, tots som u. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Que la teva assegurança de cotxe et regali un ventilador portàtil està bé. Però igual és millor que et regali un any de revisions i manteniment i pagar només pels quilòmetres que fas. Berti, estalvia temps, estalvia diners.
RAC1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i em diu, el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Poc més de 3 minuts per arribar a les 3. És moment d'obrir l'agenda cultural i ho fem parlant d'òpera perquè el Liceu prepara una temporada 23-24 farcida de noms internacionals. Jonas Hofmann, Sondra Radmanovski, Calixto Vieito i John Adams són alguns dels artistes que formaran part de la propera programació del teatre. Una proposta que estarà centrada en el concepte d'esquerdes irreversibles. El text de sortida, el tret de sortida. A la temporada nova serà l'òpera Eugene Onegin de Tchaikovsky el 27 de setembre, Maria Cusó.
El Liceu tanca aquesta temporada satisfet per la feina feta i mira el futur amb una aposta pels grans noms de la lírica, el talent local i l'accessibilitat a l'òpera. Un dels títols destacats de la temporada serà Anthony and Cleopatra, de John Adams, que s'estrenarà a escala europea a Barcelona amb direcció del mateix Adams. El novembre recuperarà la producció que obria el teatre després del catastròfic incendi del 1994, Turandot, de Puccini, en una mítica proposta signada per Núria Esper, que es podrà veure per última vegada al Liceu. També destaca el muntatge Orgia d'Héctor Parra amb col·laboració de Calixto Vieito, o un Masies de Händel arranjat pel mateix Mozart. Una programació eclèctica, com explica el director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar.
Aquests personatges que ens acompanyen al llarg de la temporada 23-24, des de Turandot, Tatiana, Cleopatra, Calaf, Amèlia, Liu, Don José, persegueixen un somni, però també tenen a la seva esquena el pes del seu propi passat. D'alguna manera, tots carreguem les nostres pròpies, però formulem el kintsugi, aquesta tècnica japonesa en què d'un objecte trencat es perfecciona, es torna a reparar.
El teatre recupera també 5 òperes en format concert, com Fidelio de Beethoven, que dirigirà Gustavo Dudamel, i l'homenatge a dues grans dames de la lírica, Victòria dels Àngels i Alicia de la Rocha.
El poeta Antoni Vidal Ferrando guanya el 23è Premi Jaume Fuster que concedeix l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Ho ha anunciat fa poca estona l'entitat en un acte des de l'Ateneu de Barcelona.
Nascut a Mallorca, Antoni Vidal fa més de 40 anys que conrea una obra poètica que parteix de la seva identitat illenca per construir un discurs sobre l'ésser humà contemporani. El seu primer llibre de poemes va ser El ball dels jorts, de 1986, i des d'aleshores n'ha publicat 16. Com a narrador ha publicat 6 novel·les, entre les quals convé subratllar la seva trilogia sobre la Mallorca del segle XX. Vidal també ha rebut altres premis, com l'Ausias Marc, el Crítica Serra d'Or, de novel·la, i el Carles Riba, de poesia. Per celebrar el premi, l'associació preveu organitzar 3 activitats amb el guanyador arreu dels Països Catalans aquest any.
Per cert, que encara parlant de llibres, el productor del món RAC1 i expert en Eurovisió, Jordi Ramos, publica un llibre d'Eurovisió. El text repassa la història del festival, la seva relació amb la política i amb el col·lectiu LGTBI, o també com funciona el sistema de puntuacions i de participació. El llibre, editat per Columna, sortirà el 3 de maig i l'endemà el presentaran amb Jordi Basté al Joc Barcelona. I posem-hi música perquè Sara Roy té nova cançó, es titula Tocar el cel, i sona així.
Tornarem a tocar el cel.
S'inspira en un dels tallers ocupacionals de la Fundació Espacim, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, i serà l'himne oficial del festival Embotona't.
Un projecte solidari que neix amb la voluntat de potenciar una cultura accessible i inclusiva per tothom. Es farà l'11 de juny al Poble Espanyol de Barcelona i comptarà també amb les actuacions de Damari Gelabert, Xiula, Rigui per Xixo, Clams, entre d'altres.